a Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu i tres minuts, acostumats com estàvem a aquella Carme Gasulla tan vehement i tan explícita en les seves expressions. Aquesta legislatura ha començat amb una Carme Gasulla, no sé si una mica més mesurada. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Mesurada relativament.
Relativament.
Tothom que em veu suposo que no pensarà el mateix el dia a dia, però continuo mantenint doncs, el mateix posicionament en molts temes. Això no ha canviat.
Deixeu-me que com que aquestes converses ja ho saben que acostumen o volen moure's en la confiança i en el respecte, no cal dir-ho, esteu còmode dins aquest govern?
Estem aprenent a estar en el govern. Jo crec que hem entrat amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer acció de govern, amb una situació molt complexa, no ha estat una entrada fàcil, i em sento còmode en el sentit de que estem actuant amb certs temes que penso que també s'està notant. Aleshores, amb això sí que em sento còmode. No em sento còmode en la situació, evidentment, que estem vivint. No?
Us esteu d'alguna manera situant en aquest trencaclosques?
Situant, ja no diria, perquè jo crec que quan un entra al govern ha d'estar ben situat.
Ha d'estar ben situat.
És a dir, ha de venir estudiat, reflexionat i preparat, perquè s'enfronta amb una responsabilitat enorme. Ah, si em permets, només un incís.
Sí, sí.
M'agradaria fer un recordatori amb el Gary Gràcia, des d'aquí. Una salutació a tota la família i lamentem molt la seva pèrdua, que és una pèrdua per Sitges, tanco parèntesi. El que deia, no? La situació no és fàcil, ens demana a tots molta responsabilitat i no podem estar en fase d'aprenentatge. Ens toca actuar i amb això estem. És un ritme trepidant, però l'assumim amb la màxima convicció que podem fer coses.
Creieu que el govern projecta aquesta imatge de govern estudiat, amb capacitat de resposta ràpida davant de determinades situacions, d'una resposta clara, entenedora, amb autoritat?
A vegades sí, a vegades no. Llavors jo crec que hem d'aprendre, una de les coses que hem d'aprendre és a reconèixer que a vegades doncs, els procediments es poden millorar i la comunicació es pot millorar, i en això estem. És a dir, no passa res, és a dir, potser hem estat lents en alguns moments i ara toca doncs millorar això. Jo crec que la governar també representa ser humil i tenir capacitat de crítica, i de la mateixa manera que pensem que estem en un context molt complex que demana a tothom responsabilitat, humilitat i capacitat de tirar endavant, sobretot per la institució i per Sitges, doncs no hi ha cap problema en reconèixer que potser en alguns temes hem estat lents, clar que sí.
S'està mostrant molt crítica Carme Gasulla dins el govern?
Tan crítica com he sigut fora del govern, és a dir, evidentment amb la responsabilitat que té formar part d'un govern que està conformat per diversos partits, però jo sóc crítica en el moment que penso que hi ha coses que es poden fer millor, de la mateixa manera que penso que ha de ser així. És a dir, jo crec que un govern format per diversos partits doncs té evidentment moments de discrepàncies i hem de gestionar la discrepància, i en això estem, gestionant la discrepància, però també el conjunt de l'acció de govern és per consens i perquè pensem coses molt semblants i tenim maneres de fer molt semblants. Nosaltres hem entrat a govern amb la màxima convicció de que podem transformar Sitges i amb la il·lusió de que això es faci no només amb el govern, sinó amb la resta del plenari.
Aquesta legislatura no ho està posant fàcil.
Jo crec que és la legislatura probablement més difícil de la història d'aquesta institució. I jo no sé si la història que tu has viscut en primera persona ho podria ratificar. Jo crec que és la més complexa, la més difícil, que ens demana a tots un exercici de màxima responsabilitat, de màxima convicció de que toca defensar la institució per damunt de tot, passi el que passi. I amb això ens hem de trobar tots, perquè no podem fer-ho sols, no podem fer-ho sols des del govern i no es pot fer sol des de l'oposició. Hem de treballar tots plegats per recuperar la institució i la dignitat d'aquesta institució.
Sembla que en això hi haurà més d'un i més d'una que hi estarà d'acord.
Espero que sí, perquè crec que...
Perquè gairebé la pregunta és retòrica, perquè ens veiem a venir la resposta i perquè abans li hem preguntat a Carme Gasulla. També sou de les que us alineeu en aquells que consideren que el ple extraordinari del 19 de juliol va ser un desastre.
No sé si algú està en contra d'aquesta afirmació. Vicenç, jo crec que va ser un esperpent un esperpent, però tot plegat va ser un esperpent. Primer, en el sentit de que, a veure, al final és molt simple. Si tothom està d'acord en crear una comissió especial informativa, que és com s'anomena dins del ROM, que al final, mira, s'acabarà dient comissió d'investigació, però tothom està d'acord, tothom pensa que és important salvaguardar la institució, tothom està d'acord en que aquesta comissió ha de tenir uns objectius molt clars i que el que defensa i ha de defensar és identificar aquestes alertes en els procediments per reforçar els processos en el seguiment de les subvencions, doncs perfecte, perquè es tracta d'això. Ara bé, el que hem dit abans, si la comissió el que vol és donar judicis de valor, fer un judici paral·lel, que tapi l'acció de municipal, que interfereixi o vulgui dir si l'alcaldessa o no és culpable, llavors, escolta, això no té sentit. Jo crec que hem d'anar a buscar de manera positiva la creació d'aquesta comissió i ens hem de trobar, perquè al final no pot ser que el que vingui de govern sempre sigui negatiu i el que vingui de l'oposició sempre sigui negatiu. No. Jo crec que hem de tenir aquest punt de trobada. Si estem d'acord tots en la creació d'aquesta comissió, treballem-ho. I és evident que el que va passar en el ple extraordinari, doncs el que fa és dinamitar la institució i posa, allò que es diu, el pie de los caballos, no només al govern, sinó als treballadors i les treballadores.
En perspectiva, per què va passar allò?
Doncs va passar, jo crec, perquè des del punt de vista, diguéssim, polític, hi havia, penso que molta pressa en fer aquest ple extraordinari, perquè nosaltres, com a partit polític, estem totalment d'acord de qualsevol comissió, grup de treball, plataforma que millori l'activitat municipal, i de fet som els que vam proposar la creació d'una comissió especial d'investigació en relació amb tota la problemàtica de l'aparcament de Pinsbens, un cop, vull recordar, perquè això potser és un element circumstancial important, un cop ja sabíem que allò no s'ajustava a legalitat. I aquí hem anat molt de pressa en fer judicis que encara no hem pogut escoltar, és a dir, si no han anat ni a declarar, no han anat ni a declarar. Per tant, el que hem de preservar és la presumpció d'innocència de tothom, el que hem de preservar és la institució. Aleshores, si tothom està d'acord, el que deia, tothom està d'acord en crear aquesta comissió, calia un ple extraordinari, nosaltres ho qüestionem. Ho qüestionem, és a dir, el ple extraordinari l'únic que volia és doncs, enfocar i atacar directament a unes sigles, i per això penso que aquí el que toca és salvaguardar la institució i no, ni les nostres sigles ni les de cap altre partit, i el que toca és fer això, és a dir, establir una plataforma de governing i que ens ajudi doncs, sobretot a que tinguem aquesta responsabilitat política de que hem de respectar tot el procediment judicial, hem de respectar la presumpció d'innocència i el desgast i la trinxera, l'únic que fan és debilitar encara més la institució.
Vaig per diverses qüestions. El govern es va abstenir en aquell ple i recordem encara les paraules d'una de les membres del govern, la regidora Carme Almirall, que va dir que obrava contra la seva voluntat. Per què no va votar en contra el govern?
Doncs el govern no va votar en contra perquè nosaltres vam proposar com a govern la creació d'aquesta comissió informativa de caràcter especial, i el fet de que vingués del govern doncs ja va bloquejar que es votés aquesta esmena, que recordo que es va votar una esmena i es va votar en contra. No estem en absolut en desacord de la creació d'aquesta comissió.
És a dir, enteneu que l'abstenció equilibrava el que era el desig d'una comissió informativa, però no plantejada d'aquesta manera?
Això mateix. D'acord. És a dir, el que per nosaltres, i de fet el procediment que es va fer per nosaltres també doncs, té alguns dubtes, no? És a dir, i per això estem esperant en relació al recurs de reposició que han presentat els treballadors i les treballadores, alguns treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sitges, doncs a veure, des del nostre punt de vista, crear una comissió informativa de caràcter especial, tal com regula el ROM, ha de delimitar en primer lloc l'objecte de la mateixa, el pla de treball, la periodicitat de les reunions, la durada màxima, el caràcter reservat o públic de les sessions, així com l'obligatorietat de que la presidència recaigui en l'alcaldessa. Ara bé, si després es consensua que sigui una altra persona, que insisteixo que jo no tinc cap problema en que sigui una altra persona, però això ho hem de treballar, doncs cap problema. I les conclusions d'aquesta comissió informativa de caràcter especial no poden ser vinculants als tribunals, perquè no poden afectar les resolucions judicials. I I penso que és molt, molt important. No està de més que aquesta comissió adopti algunes cauteles, com abstenir-se de formular judicis sobre la manera com el jutge jutgessa condueix la seva pròpia investigació. Alerta amb el tema, que és prou seriós.
Anem per l'altra qüestió, que era que l'Ajuntament es presentés com a acusació particular, el govern tampoc va votar en contra, es va abstenir, tot i que aquí més d'un i més de dos hi hem fet referència, quan l'hem tingut aquí també ho ha comentat, el regidor José Antonio Gilabert de Vox va exposar una reflexió que, com a mínim, algú l'ha fet dubtar, que és que l'Ajuntament es presentés com a part perjudicada i no com a acusació particular pel fet que podria exercir els seus mateixos drets, però no perjudicaria els treballadors. El govern també va votar abstenció pel que fa referència al fet de l'aprovació que l'Ajuntament es personi com a acusació particular. Podia haver votat en contra? Perquè...
Podia haver-ho fet, però de fet la nostra esmena recollia aquesta proposta, però no ara. És a dir, estem a la fase preliminar, a les diligències prèvies d'aquest procediment judicial. És a dir, encara no sabem de quin mal hem de morir, si és que hem de morir d'algun mal. Un cop passi això, doncs hi ha aquesta possibilitat de presentar-se com a acusació particular, però, insisteixo, es pot fer fins a la qualificació del delicte, és a dir, després de la instrucció.
El que passa és que, diguem-ne, el ple ho ha aprovat.
Anem a veure quin és l'informe de secretaria en relació a aquest ple, perquè hi ha alguns dubtes legals. És a dir, nosaltres...
Voleu dir que pot acabar això, com més d'un insinua, amb la nul·litat d'aquests dos punts?
A mi, sincerament, jo crec que aquest ple, com he dit abans...
S'hauria d'esborrar del mapa.
S'hauria d'esborrar. S'hauria d'esborrar perquè crec que va ser un ple mal plantejat, va ser un ple que vam rebre una esmena dels proposants via WhatsApp, ho vull recordar, via WhatsApp, és a dir, es van produir tot un seguit de diguéssim, d'irregularitats o de singularitats que cal valorar des del punt de vista de la legalitat. Però això no vol dir, en absolut, i vull deixar-ho molt clar, que s'obstaculitzi la creació d'aquesta comissió. Al contrari, fem-la com toca. Fem-la ajustada en el ROM, fem-la com s'ha de fer. Aleshores, què és el que pretén? Jo crec que el més preocupant de tot això és quins objectius es perseguia en el ple extraordinari. Què es perseguia? Perquè llavors avaluem el sentit de la comissió. Nosaltres, llum i taquígrafs per millorar els procediments i perquè sigui una eina bona per a la institució, no una eina de desgast del govern. Nosaltres el que volem, insisteixo, com a partit i com a membres del govern, i el govern està en la mateixa línia, és salvaguardar la institució. Aleshores, tot allò que interfereixi, que pugui posar, diguéssim, a la trinxera novament l'activitat municipal i que l'únic que vulgui és desgastar i tapar l'acció municipal, doncs no, penso que no és el que toca.
Sobreentenc, per tant... o com a mínim interpreto, a partir de les paraules de la portaveu, que si el ple municipal ha de respondre en algun moment donat, que haurà de fer-ho, aquest recurs dels treballadors, a partir, òbviament, de l'anàlisi que en pugui fer els estaments pertinents, estaríeu dins la línia d'aprovar la nul·litat d'aquells dos punts del ple de la sessió del 19 de juliol?
Estem esperant l'informe de secretaria, Vicenç, que penso que ha de donar llum. L'informe de secretaria és el més objectiu, perquè és un...
Què us veieu a venir, per això?
Doncs jo crec que hi haurà elements del recurs que han presentat els treballadors que s'admetran i els altres, són més alguns, podrien ser qüestionables. Aleshores, anem a valorar. És a dir, un cop tinguem aquest informe, valorarem. Però insisteixo, que crec que toca baixar aquesta tensió, ser responsables tots, trobar-nos en allò que tenim comú i eliminar totes aquestes punxes que fan que no hi hagi manera d'acceptar el que vingui d'on vingui. No, vull dir, és que aquí governem tots.
És clar. En el marc d'aquest escenari de malfiança col·lectiva, no ho diem així, es pot matisar tot el que es vulgui, però vinga, va, deixem-ho en aquest estat de malfiança col·lectiva. No sé si dir, qui llença la primera pedra, qui trenca el gel per directament revertir una situació que uns poden justificar, defensar, uns altres més, menys, però tenim la sensació que a ningú li està agradant això, o que a pocs els està agradant.
Jo dubto que això, com a mínim, m'agradi al poble de Sitges. Com a mínim,
Qui trenca el gel?
Si ha de ser el govern, ho farà el govern. Jo estic convençuda que el govern el que vol és tirar endavant i és evident que nosaltres el que necessitem és sumar, és afegir tothom. No està en aquesta permanent trinxera, en aquest permanent retiment de comptes. És que no hem passat els 100 dies aquests famosos. És igual,
estem a punt, estem a punt dels
27,
90, és a dir,
27,
estem al 27.
Justament el 27 de setembre.
Justament el dia
doncs,
del
és
ple.
És igual. Vull dir, ja entenc que doncs, la gent està molt dolguda i ho diré tantes vegades com vulgui, com sigui necessari, perdó. La gent té el seu dol i la seva situació i els seus greuges personals, però insisteixo, necessitem tothom. Jo no tinc cap problema en demanar disculpes si ho fes amb algú, si s'ha molestat algú, com a persona i com a partit, no tinc cap problema, però ens toca governar i ens toca tirar endavant. Sisplau, superem aquesta situació perquè Sitges ho demana. Tenim necessitats urgents des del punt de vista de l'habitatge, des del punt de vista de sostenibilitat, des del punt de vista de tot. És a dir, és que la gent el que ens està demanant és que actuem. És a dir, realment aquest fang és el que vol Sitges? Si em permets, i de manera, de manera molt personal, jo diria que no. Això és un culebrot que el que necessita en aquests moments és deixem que la justícia faci la seva feina, veurem com evoluciona doncs, tot el procediment, tota l'agenda judicial i continuem amb l'agenda política, perquè ens toca governar. Tenim moltes emergències, moltíssimes. I nosaltres el que estem fent ara és acció de govern perquè és el que toca. Demà tenim una jornada importantíssima per Sitges, si m'ho permets, que és la jornada de la gestió de la sorra i del litoral de Sitges. Una jornada que crec que és important perquè participaran tots els agents implicats, experts en gestió del litoral, amb accions i propostes concretes, agents econòmics, és a dir, és un element important perquè sabem que la sorra és quelcom que preocupa a Sitges. Jo convido a tothom que participi, que vingui, que escolti. I quan dic això, dic, acabem d'instal·lar les primeres plaques fotovoltaiques a l'escola Barratxina, que generarà també un benefici per tothom, no només per l'escola Barratxina. Acabem de portar a través de la Junta de Govern local doncs l'aprovació de la ORPIA, que és l'ordenança que pretén regular i agilitzar de manera molt, molt més plausible, doncs les llicències d'obres menors, que com bé saps, tot el món de les llicències urbanístiques, doncs tenim un col·lapse a l'administració prou important i això ajudarà a desencallar aquestes llicències, no només això, sinó a generar beneficis per tothom, també per l'Ajuntament.
Faig un encaix aquí, ara que estem amb l'assumpte de les llicències d'obres. A hores d'ara l'Ajuntament està travessant els límits, els llindars de resposta a les llicències d'obres, siguin menors o majors?
Estem rebaixant, Estem rebaixant la ràtio de temps i encara s'ha de fer més. I tenim tota la maquinària...
Però s'està amb una ràtio de temps...
Important. Però l'objectiu és que això...
Important què vol dir?
Estem, a veure, depèn de la llicència, però estarien sobre els 12, 13 mesos i la idea és que d'aquí un any això baixi de manera notable,
Perquè
inclús
des
menys,
Des del punt de vista de la llei, com a màxim, què s'hauria de trigar a respondre?
A veure, la llei amb això també és molt laxa. És a dir, això està passant, no només està passant a Sitges, Vicenç? És a dir, en teoria són 3 mesos, però això no és així, És a dir, això està pràcticament és una problemàtica... Jo que acabo d'entrar en aquest departament m'he trobat amb altres ajuntaments que m'estan dient exactament el mateix.
No sé si consolarà algú, això.
No consolarà algú, però sí que és cert que ens hem compromès a rebaixar-la.
Ho diem perquè ara és més complicat, també, perquè un encarrega a qualsevol constructor un pressupost i, evidentment, al cap d'un any aquell pressupost que s'encarrega ja ha canviat totalment, perquè, òbviament, tal com està el panorama d'inestabilitat des del punt de vista de materials, de mà d'obra, de tot plegat, és molt difícil ara poder plantejar un pressupost a un any vista de poder executar les obres perquè fins d'aquí un any no tindré la llicència.
Mira, a mi m'agradaria, i convido, i especialment els membres de l'oposició, que pugin a Proelles i vegin com estan treballant els arquitectes de la casa. Estan treballant al màxim amb tota la maquinària que disposem per rebaixar tot el que es pugui doncs, a aquest otorgament de llicències.
Volíeu incorporar nou personal?
S'han incorporat dos arquitectes més que estan doncs, agilitzant encara més els procediments i i a veure, l'agenda de la regidora des del mes de juny fins avui, doncs està plena de reunions amb tots aquells que la demanen, promotors, persones afectades per planejament, persones que estan en el Pau 17, en el de Vallpineda, és a dir, estem rebent a tothom i donant resposta a tothom. Respostes de tot tipus, però estem atenent tothom que ens ho demana i, per tant, estem fent que, almenys aquesta voluntat, estem acompanyant a tot aquest procediment i per això aquesta ordenança per nosaltres és sumament important.
No sé si ho podeu tenir més o menys al cap, però quantes llicències es poden demanar en un any?
No t'ho sabria dir, Jo he vist jo, per curiositat, a vegades m'acosto de sent treballant amb els arquitectes per una persona amb això...
Mal que sigui per una certa visió de la
realitat.
I
m'ensenyen tota l'entrada de peticions de llicències, és espectacular. Però clar, estem parlant de Sitges, Estem parlant d'un volum de peticions enorme, perquè no és només Sitges el nucli de Sitges, sinó que hi ha les botigues, el Garraf... Alerta, l'activitat econòmica és molt, molt important i per això toca engreixar la maquinària i tirar endavant. I per això et dic, concentrem-nos, sisplau, en això i necessitem de tothom, també del PSC, de Junts i de tots els partits que integren el plenari. I crec que això és importantíssim que ho tinguem tots present, perquè Sitges ho necessita i ens necessita tothom.
És paradoxal, perquè hi ha una, diguem-ne, no sé si diu una urgència manifesta, en reclamar aquesta col·laboració col·lectiva i en canvi aquesta percepció que hi ha d'una eterna tensió.
Bueno, algú ja he explicat abans, hi ha gent que viu bé a la trinxera. Aleshores, plantegem si val la pena això. És a dir, què és?
Creieu que algú li està agradant això?
Mira, jo no puc parlar pels altres. A mi no m'agrada. A mi no m'agrada, perquè crec que no és el camí correcte. Un es dedica a la política per servir el públic, és a dir, per ajudar la gent a tenir una vida millor. A mi aquest fang no m'agrada. I jo he vingut aquí com a persona doncs, a intentar millorar la vida de la nostra gent. I estic convençuda que tots els que estan en el plenari volen el mateix. Per tant, anem amb els punts en comú. Anem a buscar aquests punts en comú. Més enllà de les diferències i de tot el que hagi pogut passar. Perquè és que, si no, no tirarem endavant. És que ho necessita Sitges.
Doncs a la regidora d'Urbanisme li ha caigut també el Club Natació.
Bé. Doncs bé, doncs en relació amb tot el que està passant amb el Consorci del Club Natació Sitges, el que diem nosaltres és el nostre departament, no? Estem en una situació complicada, producte de tot un històric que no s'ha enllestit, és així, és a dir, la liquidació del Consorci no s'ha produït i ara mateix ens trobem amb una valoració d'un pla de viabilitat que es va presentar a finals de juliol, que està tenint els informes dels diferents serveis de l'Ajuntament, entre d'altres del servei a les persones respecte a aquest pla de viabilitat, el de secretaria, el d'intervenció i també de territori. No? Perquè...
Recordem, si no vaig mal errat, hi ha un pla de viabilitat que afecta a l'entitat Club Natació i a la vegada en paral·lel hi ha aquesta situació de liquidació del Consorci del Club Natació, que és aquest ens format per Club Natació, que està pendent d'un pla de viabilitat, i l'Ajuntament de Sitges.
Correcte.
I això s'ha de liquidar perquè, difunt ja està el consorci, però queda pendent de la liquidació.
Jo crec que sí, estem tots d'acord en que s'ha de liquidar, a què esperem? No?
A liquidar-lo.
Potser, mira, amb això penso que, i ho hem dit quan estàvem a l'oposició, diem ara, toca liquidar-ho ja. No podem continuar amb aquesta situació. Hem de valorar, i s'està fent la valoració d'aquest pla de viabilitat presentat pel Club Natació Sitges en data 26 de juliol, i el que es fa doncs, amb els informes que tenim és posar-lo en qüestionament en alguns aspectes. Jo parlo, de per exemple, en relació a la taxació que fa el Club Natació Sitges de les instal·lacions. És a dir, i això ho farem arribar, ho anuncio aquí, ho farem arribar als portaveus i a l'oposició perquè una mica coneguin de quina informació disposem. Jo crec que és important.
Anem a refrescar una mica la memòria a partir de la conversa que vàrem tenir amb els membres del Club Natació i després va venir el regidor Jaume Monasterio, però com que estem parlant amb la regidora d'Urbanisme, hi ha una manera aleshores més directa de poder saber el valor d'aquest terreny i de l'immoble. El Club Natació parla d'uns 5.400.000 euros en la seva taxació, la taxació que l'administrador concursal va demanar en el seu moment, i l'Ajuntament, els tècnics de l'Ajuntament, en marquen la taxació en quant, regidora?
A veure, jo no vull avançar-me a la, si m'ho permets, amb una xifra bastant inferior.
Bastant inferior.
Bastant inferior.
A la vora del milió i mig?
No. una mica més.
Una mica més, però... a la vora dels dos.
Exacte. Gràcies. Aleshores, no vull dir-te una xifra exacta, perquè el que sí vull dir-te és que el que diuen els tècnics en relació a la taxació de la connotació Sitges, ho dic perquè és una pregunta que segur, que es farà molta gent, com és que hi ha tanta diferència, que diuen els tècnics, no diu el govern, ho diuen els tècnics, perquè vull deixar molt clar que l'Ajuntament no té cap interès en taxar millor o pitjor. Farà el que toca, punto. És a dir, farà el que toca. Taxar en funció de què? En funció de les característiques d'aquest bé. I aquest bé és una entitat dins d'una divisió horitzontal amb una edificabilitat totalment esgotada i alerta, amb un ús assignat d'equipament esportiu molt particular, que a més és activitat econòmica. I això no s'ha tingut en compte a la taxació que ha fet l'administrador concursal. I no és poca cosa.
Es pot explicar d'una forma fàcil?
Sí, és molt fàcil.
Equipament esportiu amb activitat econòmica?
A veure, el que pensem que no es pot valorar aquest bé com si fos una casa unifamiliar vinculada amb una urbanització, perquè això és una valoració incorrecta. És a dir, el sistema que s'ha fet servir per la taxació no és el més adient. Primer, perquè té una activitat econòmica i és un element important. No es tenen en compte els fluxos de caixa, és a dir, quina és la caixa, quina és l'activitat econòmica generada. No es té en compte la depreciació del valor de l'immoble, que vull recordar, doncs han passat 43 anys des de la construcció de la piscina, i que hi ha un negoci, una activitat econòmica, i per tant la seva valoració han d'intervenir tota una sèrie de condicionants més enllà del propi valor del mercat, que es podria arribar o considerar utilitzant qualsevol dels mètodes que hi ha de valoració. S'ha de valorar l'ús del bé.
És a dir, enteniu que s'ha valorat com si fos un equipament residencial?
Correcte, i no només això, sinó que s'ha d'afegir doncs aquesta depreciació, la pèrdua del valor d'aquest bé en el seu estat actual. Estem parlant d'una antiguitat, insisteixo, d'uns 42 anys aproximadament, 42-43 anys, afegint elements que tampoc s'han tingut en compte. Per exemple, totes les inversions que cal fer i que el mateix Club Natació en el Pla de Viabilitat del 2018 va incloure. Això en el Pla de Viabilitat que es va presentar el 26 de juliol no hi és. Seria una inversió importantíssima en relació doncs, amb totes les instal·lacions. També elements importants des de l'àmbit urbanístic. No s'han considerat tampoc les càrregues urbanístiques que puguin recaure a l'immoble com a resultat del projecte de reparcel·lació del Pau 17 de Vallpineda, que s'acaba d'aprovar, per cert. És a dir, són elements que condicionen i molt aquesta valoració, aquesta taxació, des de l'àmbit tècnic, insisteixo. Jo no estic parlant aquí com una política, parlant com traduint l'informe que nosaltres tenim i que farem arribar.
Paradoxalment, si la memòria no em falla, però quan l'Ajuntament va demanar el crèdit per pagar l'hipoteca en el seu dia famosa a finals del 2010, quan es va establir el Consorci del Club Natació, la taxació en aquell moment també era una taxació molt alta, a la vora dels 5 milions.
La taxació, sí, la va fer un banc, La va fer un banc, no la va fer un administrador concursal.
Sí, però tampoc crec que la fes un banc, el banc la deuria encarregar algú.
Segur, però...
A la societat de taxació, com a mínim, deuria venir un taxador a fer-ho.
I podríem qüestionar-la, És a dir, jo no puc valorar el que
perquè...
no tinc davant,
No puc valorar el que no tinc davant. Cadascú qüestionarà la taxació de l'altre.
Però al final del que es tracta, Vicenç, és a dir, fer les coses com toquen. Mm-hmm. És a dir, a veure, aquí no estem... cadascú no, és a dir, aquí què diuen els tècnics, què diu l'informe d'intervenció, què diu l'informe de secretaria en relació a tot això, que són els garants de la legalitat de la institució. I vull recordar que aquest consorci està conformat per una part que és pública. Per tant, alerta, perquè la connotació no està sola en aquest consorci i ha de tenir molt present que forma part d'una entitat pública.
Aleshores, més enllà de la taxació, que és fonamental per entendre aquest assumpte, la regidora creu que es pot fer aquesta quita de 50.000 euros que plantejava el pla de viabilitat de l'administrador concursal del Club Natació perquè l'entitat pugui sobreviure?
Haurem d'explicar al poble de Sitges que el Club Natació està demanant 50.000 euros per fer aquesta quita i quina funció té. A part de que anem a veure què diu la intervenció en relació a que l'Ajuntament faci una quita amb una institució, amb un club privat. Quedi clar que el que vol el govern de Sitges és que l'entitat esportiva segueixi tenint la seva activitat. Això crec que tots ho tenim clar. És a dir, la part esportiva s'ha de protegir perquè fa una feina encomiable i és important que segueixi fent la seva activitat, sobretot d'escola, no? D'aprenentatge de natació. Ara bé, estem parlant de diners públics, No estem parlant d'un comprador privat i, per tant, hem de ser molt responsables, que és el que fem amb els diners de tothom. Val? Ho dic perquè pot venir qualsevol persona i dir, jo també vull que em facis una quita de la meva hipoteca, eh? Perquè tinc també un interès en que ho facis. Per tant, siguem molt, molt seriosos i molt responsables què es fan amb els diners públics. Que volem ajudar l'entitat des del primer minut, és cert, però amb els diners públics hem de donar resposta en tots els procediments legalment establerts i, evidentment, això no és només a l'Ajuntament, sinó jo crec que és tot Sitges que ha de dir la seva.
No sé si dir que estem davant dues realitats. Des del punt de vista de la gestió esportiva, un excel·lent. Des del punt de vista de la gestió econòmica de l'entitat, un suspès.
Jo crec que s'han comès moltes situacions que són greus i que ja sortia amb l'informe d'intervenció de l'any 2018, l'any 2020. És a dir, clar, no consta que facturen concepte de lloguer, no hi ha cap constància dels suports tècnics administratius per part de l'Ajuntament, incompliment en el rendiment i aprovació dels comptes des de l'any 2014 malgrat ser obligatori, i així tampoc l'Ajuntament pot complir la llei en relació als consorcis, i cada pressupost en surt el mateix. No s'aprova la proposta per part de la connotació del pla de sanejament presentat per intervenció del 2018. Hi ha un rebuig a la liquidació del consorci en el seu moment, que ara sí que vol, etcètera, etcètera, etcètera. És que hi ha tot un seguit de situacions que evidentment evidencien que la gestió no ha estat la que tocava. Per tant, per què hem d'assumir tots aquest desgavell? Per què? És a dir, jo crec que el que toca és resoldre, liquidar aquesta situació el més aviat possible i marcar aquest calendari. Volem esport? Sí, clar que el volem. Volem el connotació? Sí, clar que el volem. Però com volem altres entitats esportives de la vila, perquè volem que segueixin la seva activitat, i nosaltres el que pensem és que ara hem de fer que es compleixin tots els procediments correctament.
Com va apuntar el regidor Jaume Monasterio, creieu que la millor sortida per liquidar el consorci és licitar a vendre l'equipament a un gestor extern?
Aquí nosaltres hem d'acabar de valorar,
també et dic. Aquí sí que feu cara de dubtar, eh?
Sí, tenim dubtes amb algunes coses perquè hem d'acabar de parlar-ho. De moment,
El dubte vindria, i a veure si també us interpretem a partir de la trajectòria política de Carme Gasulla, no us acaba de fer el pes que es vengui patrimoni públic?
No és ben bé això, sinó que hem de donar-li una volta perquè és un tema lo suficientment seriós com perquè no ho parlem a govern de manera, diguéssim, més profunda, no? Aleshores hem d'acabar de veure quina és la proposta que acabem de definir. Recollint tota la feina que s'ha fet prèvia.
Preferiríeu, vull creure, que l'Ajuntament es quedés aquest equipament.
El que passa que anem a veure si ho pot assumir, si tenim el múscul per assumir-ho, no? De la mateixa manera,
sí,
que...
Això és un capital.
Sí, és veritat que...
Perquè la reforma que ens van dir que valia a la vora d'un milió d'euros.
Si pot assumir-ho i després si pot gestionar-ho, és que no és tan fàcil, I de fet jo crec que el que nosaltres hem de preservar són els comptes municipals i l'esport de tots Sitges. Val? Aleshores jo crec que hem de buscar aquest equilibri, i anem a veure la situació de la connotació, és veritat que és dramàtica.
Però i sense crear greuges comparatius, suposo, amb altres entitats.
Això mateix, és que al final el mateix connotació, la mateixa entitat demana ser una entitat que se la tracti com una entitat més de Sitges, doncs en això estem en la mateixa línia.
Bé, sobre aquest assumpte, que ha tingut molt a veure també amb el pagament de lloguers, amb la capacitat de l'entitat de poder pagar, salto un altre del qual se n'ha parlat poc, però també que en el seu moment un informe de secretaria o intervenció ho va dir. L'IAP té molts deutes amb l'Ajuntament. Uh-huh. I en un moment determinat l'informe deia, bé, s'hauria d'instar el desnonament de l'IAP, de les dependències que ocupa, perquè jo no sé si eren a la vora d'uns 400.000 euros de deutes de lloguer a l'Ajuntament. Mm-hmm. Això és un altre disbarat.
És un altre disbarat i que convé entomar perquè nosaltres, a veure, pensem que
I tornem a estar amb el mateix, sí. L'activitat per un costat, sí, que ningú qüestioni, que tothom valora.
Sí. Exacte, és una activitat també molt interessant per Sitges, des de l'àmbit de no només de l'ensenyament, sinó de la projecció internacional que té.
Com s'arregla això?
Doncs s'arregla buscant un punt de trobada. És a dir, el que no pot ser és que seguim en aquesta situació d'impagament, això és obvi. És a dir, tothom ha de complir les seves obligacions. Jo he parlat de la connotació faig el mateix discurs respecte a l'IAB. Sí. Tothom ha de complir les seves. I de la mateixa manera que la connotació ens demana que acompanyem i que ajudem, ens toca fer el mateix amb l'IAB,
Ara permeteu, perquè heu acabat d'arribar. Però com es pot arribar a un deute de 400.000 euros amb l'Ajuntament sense que l'Ajuntament faci res?
Jo em faig la mateixa pregunta, Vicenç, i per tant aquí jo crec que no hem de deixar, jo crec que aquí al final el que hem d'agilitzar són situacions com aquestes, en el sentit que se li ha de donar resposta immediata, és a dir, no podem esperar tant, i segurament és el conjunt d'una suma de coses, d'accions o d'inaccions que ens aboquen en aquesta situació, i que per tant el qui hem de treballar és que es doni resposta immediata. És a dir, hem de no arribar a aquest punt. I això és el que es pot aplicar al connotació i a l'IAB. El connotació jo crec que és més llarg en el temps.
No, que ha estat més llarg en el temps, evidentment.
I el volum de greus des del punt de vista econòmic especialment és molt més important.
Però ho deia, perquè és clar, per arribar a 400.000 euros sí. També has de deixar de pagar durant molts mesos.
Sí, 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 és així.
Vull dir, això no ho aguanta cap particular ni cap empresa.
No ho aguanta ni cap particular
no ningú,
ni cap empresa
això.
I per tant el que hem de seure amb ells és dir, escolta, així no podem continuar, anem a liquidar i anem a buscar aquest punt de trobada perquè vosaltres voleu continuar aquí i nosaltres voleu que continueu, però no a qualsevol preu.
I si ells no poden?
Perdó?
I si ells no poden?
Ah, anem a veure quan ens trobem en aquesta situació, si no poden, evidentment
que haurem de prendre una decisió. És que clar, jo no sé, quan un no paga durant tant de temps, sí, no sé si té la possibilitat sí. O plantejament o no sé.
Ja. Estem parlant de diners públics, com he dit abans, i que per tant el que hem de defensar és que tothom compleixi amb les seves obligacions.
Perquè fins i tot l'Ajuntament podria en el seu moment ser motiu, jo què sé, de sanció o d'inspecció pel fet de no haver fet res per cobrar aquests diners que són seus, no?
Jo entenc que aquesta podria ser una possibilitat i per tant toca actuar, és a dir, estem en aquesta fase, actuem, i ha passat amb moltes altres coses, és a dir, fem que la màquina respongui més aviat, perquè és veritat que amb algunes coses sí que respon, amb altres no, però en això estem, és a dir, aquesta és la voluntat de que funcioni l'administració de manera més immediata. Ja,
no ens movem una mica d'aquest pim-pam perquè a l'ECO llegíem que veu intercedir amb el regidor Obert Oliver Rodés, amb el regidor d'ensenyament, per una qüestió de la remuneració de les treballadores de les llars d'infants. Com està això en general?
A veure, precisament vam tenir la segona sessió de la Comissió d'Internalització de les Llars d'Infants. Jo crec que aquest és el camí que hem de seguir, hem d'agilitzar i hem de crear aquesta comissió tècnica perquè és obvi que necessitem redreçar la situació per molts motius, principalment per les condicions a les quals estan treballant les educadores i perquè no ens tornem a trobar amb la situació del mes d'agost on ens comunica l'empresa que no vol fer el pagament complet de la nòmina d'agost. Aleshores, això ens va venir així, és a dir, ens arriba així, immediatament, això sí que jo...
És a dir, l'empresa va comunicar a l'Ajuntament que no faria el pagament complet de les nòmines del mes d'agost a les treballadores.
Mm-hmm. Aleshores, el que van fer és ràpidament comunicar a les treballadores aquesta situació i ràpidament intervenir.
L'empresa donava alguna raó?
És llarg d'explicar, és molt llarg d'explicar, però és en relació amb la part, diguéssim, proporcional de l'empresa sortint i l'empresa entrant. Tècnicament és complicat.
Una qüestió vinculada amb el traspàs.
Correcte, amb el traspàs. Aleshores, al final, l'objectiu era que cobressin, com tant sí com no, i més en el mes de setembre, és a dir, qualsevol mes, però més en el mes de setembre. I amb això ens vam posar, no sé si dia i nit, però gairebé, i no el regidor, el senyor Albert Oliver Rodés, i no només ell, sinó el gerent, el tècnic responsable, és a dir, el tècnic responsable no, el responsable de serveis a les persones, del director de serveis a les persones, és a dir, vam posar a treballar perquè elles cobressin. La situació que tenen, jo sé que és una situació on elles es troben encara molt en una situació de molt greuge i hem de treballar per mica en mica recuperar aquesta confiança vers l'Ajuntament. No és un camí fàcil perquè tenen un històric, no és un camí fàcil, saben que tenen encara moltes reclamacions i estem en aquesta línia d'anar fent accions perquè elles es trobin cada vegada millor dins d'aquest panorama tan desolador que tenen.
Anava a dir, maldita la gràcia, empresa nova... I pum, iau.
Sí, sí, però
és allò de dir,
ens havien avisat elles, també. Ens havien avisat elles.
Que podia passar
que alguna cosa. És a dir, que no ve de nou i no ve de nou. Aleshores, aquí vam actuar de la manera millor que vam poder i aquí sí que...
Deixa'm que us ho pregunti d'aquesta manera, encara que evidentment l'avís el va fer l'empresa que ara gestiona les llars d'infants, la justificació tenia més relació amb l'antic concessionari?
No ben bé, jo crec que els responsables eren els dos, al final és una mica, els dos són els responsables d'una manera o una altra i elles deixen de cobrar. I nosaltres sí, sí. El que hem de fer és fiscalitzar aquest contracte perquè es compleixi. I haig de dir que realment la resposta va ser contundent. És a dir, sobretot perquè anàvem a prendre mesures legals. És a dir, no podem permetre aquesta situació. Perquè és un drama per elles, és un drama per les famílies. No ho podem permetre. I l'Ajuntament el que ha de fer és preservar aquest servei i fiscalitzar-lo. I per això anem cap a la internalització.
Sobre la comissió per la internalització, en què s'està avançant? I en el sentit de si, d'alguna manera, aquells terminis que més o menys es volien complir, hi ha una certa sensació que es podran complir.
L'objectiu és que es compleixin. S'acaba el contracte en el 2024, hi ha possibilitat de pròrroga, això és cert amb la concessió, però la idea és que es compleixin. És a dir, ho tenim en el pacte de govern i aquest és un objectiu que tenim molt clar, que s'ha d'assolir sí o sí, la internalització. Ahir vam tenir una jornada precisament amb un gerent d'un ajuntament on s'ha fet aquest procés, molt interessant, on es va explicar tot, era molt, molt clar com quines són les dificultats que ens podien trobar, com les havien resolt, elles van participar i això també ho va agrair el gerent de l'Ajuntament del Masnou, per cert, i li va semblar doncs, força important que elles hi fossin, les representants, les dues directores, i ara toca fer aquesta comissió tècnica per tirar endavant tota la part, diguéssim, més administrativa i més tècnica, perquè això ha de passar pel ple. I això doncs, necessita uns estudis, necessita tot un seguit de documentació i de imprevistos i previstos, doncs des de, per exemple, com es compra el material que necessiten les llars d'infants, bolquers, alimentació, etc., fins que passa si una educadora doncs, té una baixa, és a dir, coses d'aquest estil, coses i elements molt, molt detallats. Jo crec que estem en la bona línia. Hem d'avançar. I aquesta és la idea. Per això aquesta, la gran preocupació que jo tinc com a regidor de govern és que això vagi ràpid, però això hi ha altres coses, eh? Abans parlàvem de les llicències, parlàvem de la resposta a l'IAB, parlàvem de la resposta a la connotació, hem d'avançar, no ens podem quedar aturats amb el fang, per això et dic, hem d'avançar.
Dues coses més abans d'acabar, l'any que ve també finalitza el contracte de l'empresa de neteja i per tant, diguem-ne que s'ha de posar en marxa un altre procés d'aquells de quelarre col·lectiu per veure quines condicions es poden marcar en el concurs per la futura empresa de neteja. Bé, si us demanéssim per una valoració sobre la neteja Sitges, quina faríeu?
A veure, no està, evidentment, en els objectius que necessita Sitges. I aquí hi ha responsabilitat de tothom. És a dir, i s'està treballant. Et dic que jo estic veient com treballa la regidora, la senyora Guiu, i t'asseguro que s'està deixant l'ànima, però és que no només depèn d'ella. És a dir, que tenim un contracte que nosaltres en el seu moment ja vam dir que no tenia les condicions adients, ja ho vam dir, és a dir, que deixaven molts elements que estaven sense resoldre. Afegeix-li també tota la problemàtica laboral que va haver fa un any, vull recordar. És a dir, és un contracte que per nosaltres ha estat deficient com s'ha executat i hem de treballar amb aquestes condicions, hem de revisar moltíssimes coses, moltíssimes. Sitges mereix una neteja millor, clar que sí, i ho hem de dir en veu alta, però s'està fent tot el que es pot amb les condicions que tenim, és així. És a dir, que Sitges ha d'estar més net i ha de fer una recollida de residus millor, segur, que s'està treballant perquè això millori, també, i que hem de conscienciar de que aquest contracte tenia aquestes esquerdes i que les hem de resoldre, també, i que s'ha de fiscalitzar de dalt a baix, totalment.
Parlàvem amb la presidenta de la FEC i ens deixava una reflexió molt, molt interessant que havia estat alcaldessa de Vilanova i ens deia, compte amb les internalitzacions de la neteja i tal, compte molt també amb que l'entorn és el d'unes empreses molt grans, amb equips d'advocats molt potents, per tant, som uns ajuntaments petits que tenen moltes necessitats, però no hi ha tantes empreses com sembla per portar el servei de neteja. I es referia que es tracta més de vigilar, en el fons, que no tant del bon contracte, que també és molt important, diu, perquè si no, si t'has d'enfrontar les empreses, no sortiràs guanyant mai.
Però s'ha de fer, és a dir, el retiment de comptes s'ha de fer, i estava per contracte, és a dir, la fiscalització del contracte del seguiment s'ha de fer. Hi ha elements que hem de millorar, és evident, i a més, com a ciutadana de Sitges, doncs crec que hi ha coses que poden millorar, és a dir, hi ha elements que han de formar part del que són les noves tecnologies de recollides de residus i que no tenim a Sitges.
Millor vol dir pagar més?
Espero que no, perquè a mi em sembla un contracte caríssim.
Us sembla un contracte caríssim?
Sí, molt car, pel que representa.
Pel que ofereix.
Pel que ofereix, molt car. I ho vaig dir fa uns mesos, fa uns anys, ho continuo dient. Un ha de ser coherent amb el que diu, i per això, insisteixo, hem entrat a govern.
Eren això 6.900.000.
6.900.000.
O sigui que, passi el que passi, no pot passar d'aquesta xifra.
No pot passar, i anem a veure si hi ha la possibilitat que això millori en tots els àmbits.
Doncs, torno al principi. En aquest clima, com es pot abordar la gestió del pressupost per l'any que ve, de la redacció del pressupost per l'any que ve?
Primer, molta humilitat, amb molta capacitat de treball i de consens, i entendre que el pressupost no és el pressupost del govern, és el pressupost de tots Sitges, i per tant anem a buscar a aquesta taula de negociació amb la resta de partits. I espero, i de veritat ho desitjo de manera molt personal, que tothom sigui responsable de que aquest pressupost és un pressupost al qual hem d'escoltar tothom, i tothom ha de portar la seva, perquè si no, no avançarem. És un pressupost important, el primer de la legislatura, i que per tant necessita aquests elements, des del plantejament dels objectius de desenvolupament sostenible fins a tenir en compte les inversions que s'han de fer. És a dir, jo espero i desitjo que sigui un punt de trobada.
Aquest punt de trobada l'han de portar negociadors o l'han de portar els caps de llista dels grups de govern?
Segurament els dos.
Ho dic en les circumstàncies actuals.
Doncs segurament...
si un dels gestos seria, no vull parlar amb un segon, amb un tercer, que també és important, ni vull menys tenir ningú, sinó que vull parlar amb els de dalt de tot.
Doncs si ha de ser així, que sigui així, cap problema. Al contrari, potser és el moment de fer aquesta trobada. Ah. Sí, al contrari, que no sigui per nosaltres. Al contrari, jo estic disposada a parlar amb els caps de llista de tots els partits.
No hi deveu haver pensat, que si d'aquí 3 anys sou alcaldessa?
Ara estic pensant la reunió que tinc d'aquí una estona, imagina't d'aquí 3 anys. D'aquí 3 anys. I a més, mira, si et dic una cosa, la vida m'ha ensenyat les circumstàncies personals a viure partido a partido, que deia aquell. Ara no estic pensant en si serà alcaldessa, i més ara.
I més ara. Carme Gasulla, gràcies.
Gràcies, Vicenç, a tu.